Bona tarda, benvinguts. Això és SIM Music. Bona tarda i benvinguts amb aquest SIM d'aquesta setmana de febrer, última setmana de febrer, una setmana del doncs, cap de setmana carnavalenc, podríem dir, que bueno, no sé si us agafa en ple carnaval o esteu, bueno, perquè hi ha gent que ho fa diumenge, gent que ho fa divendres, gent que ho fa dissabte, però bueno, sempre amb la música que sigui pel davant i com no, per a fer un maridatge doncs, tenim el Jordi que ens ficarà ens posarà les millors notícies amb aquesta tarda.
Doncs sí, Manu, i mira que avui vaig carregat, eh? Algunes no especialment bones, perquè aquesta setmana hem conegut el traspàs de el Mark Lanegan, un cantant que aquí a l'SM havíem anat seguint, ja sigui en la seva carrera en solitari o en els diferents projectes que ell s'anava posant la seva veu, s'entén, per descomptar, l'últim era amb el Movie, en aquesta nova versió del... que és el replay o el play que va fer, però és que havia Mark Lanegan, ja en parlarem al seu moment quan fem la necrològica, va començar amb tota la moguda del grunge de Seattle, amb una banda més a prop del rock tradicional com eren els Screaming Trees, però després una carrera força prolífica en solitari, col·laborant amb molts grups, per mencionar un parell, els Queen of Stone Age, o fins i tot amb un grup que parlàvem una estoneta, el Greg Dooley dels Outcome Wings, que precisament també que avui escoltarem perquè han tret single. Una trista notícia per al món de la música popular, però tenim més coses en aquest SIM. Hem d'escoltar un tema que et vaig prometre la setmana passada. La setmana passada et vaig dir, hi ha una col·laboració una mica que a mi em va sorprendre molt, però que, clar, també és una d'aquelles veus que te la pots trobar a molts llocs, com la de Mark Lanegan, però en aquest cas és la de Iggy Pop, amb una col·laboració amb The Crystal Method, que dius, no ho sé, així ho veus la primera vegada i dius, costa d'unir aquests dos mons, el món de Crystal Method i el món de Iggy Pop, però si et pares a pensar una mica, ja són dos grups, tot i que ara The Crystal Method ja és una banda unipersonal, és un grup que aporta uns quants anys amb això del negoci musical, que sí, que l'Iggy Pop en porta més, això no ho posem en dubte, però ja són dos carrers, dos artistes ja amb gran trajectòria, cadascú en el seu estil o gènere, que uneixen força en aquest tema. També hem de recuperar un artista que seguim des de fa molt temps, que és el Lorne, amb aquesta electrònica fosca de la colla del Hacks and Cloak, o dels Health, que parlàvem i escoltàvem la setmana passada d'una manera més recent. Ja he comentat el tema dels Outcome Wings i aquesta tarda, Manu, em permetràs que caigui en una petita delicatessen, que és escoltar el senyor Joe Satriani. Sí, un disc d'un guitarrista d'aquests que es fan autèntica pirotècnia amb la guitarra i que és bona notícia que t'hagi dit, curiosament, i per no abusar del tema, i no abusar de la vostra paciència, en un període curt de temps, un període d'interval, han tret disc el Joe Satriani i el Steve Vai. Dic, escolta, posem el Satriani i ja complim. D'acord? I marxarem amb una banda que es diu Thornhill, que vam conèixer, us va donar a conèixer, crec que a finals de l'any passat, no aquí, si m'equivoco de dates m'ho dius, amb un tema que es deia Casa Nova, i ara tornen amb un nou single. Ara les bandes, sabeu que això de treure discos els costa una miqueta, i van traient singles. Escoltarem l'última aposta de Thornhill, que són de les bandes de futur en això del rock. A més, que mentre el rock i el... no m'atreveixo a dir-li metall, però sí un rock força, força potent. O sigui que, Manu, tenim una miqueta de feina aquesta tarda. I comencem amb la The Crystal Method. És la nostra banda sonora, la nostra sintonia habitual, i han anunciat nou disc que es titularà The Trip Out i es publicarà el proper 15 d'abril. Com ho han anunciat? Doncs home, amb un single molt especial, perquè Crystal Method han col·laborat amb l'Iggy Pop, però també amb el productor Hyper, conegut productor de Breakbeat britànic. Per tant, tornen amb molta força els de Crystal Method després de, crec que era la Tripway Home, que era el seu últim disc. Ara tornen amb nou material i amb aquesta col·laboració. Sempre s'han acompanyat de grans veus, recordo les col·laboracions amb Castlevania o altres artistes. Crec que, per exemple, en el tema que està sonant de fons, Manu, si no m'equivoco, la guitarra és de Tom Morello?
Guitarra, i més la producció també està ahí.
Guitarra i en els controls també està el senyor Tom Morello. De Crystal Method sempre s'han anat rodejant d'altres cantants o d'altres músics per tal de tirar endavant la seva música des de ja lluny a Vegas, i ara esperem la seva proposta aquest mes d'abril. De moment ens quedem amb aquesta estranya col·laboració, o almenys a priori quan veus l'Iggy Pop i The Crystal Method, però si uns fan electrònica i l'altre va començar amb una banda punk i ara ja és una llegenda viva del rock i del punk, quina relació podem tindre? Bé, doncs és que sí, que l'Iggy Pop va col·laborar amb la Peaches, que la Peaches és electrònica ja fa una colla d'anys, però clar, amb The Crystal Method són mons força diferents, però de tant en tant es troben. Això és post-punk.
wanna be a punk.
I encara tenim una miqueta més de música electrònica aquest dissabte, perquè allò que remenes a les plataformes de streaming i trobes artistes que, clar, l'SIM portant 20 temporades en un moment o altre has posat. I aquesta setmana, allò mirant i artistes similars i coses així, vaig topar altra vegada amb Lorn. Recordo que Lorn és el nom que fa servir el senyor Marcos Ortega de Milwaukee per mostrar-nos la seva proposta electrònica, una electrònica doncs fosca, punyent, tot i que va començar la seva carrera amb una remescla de MC Jammer. Bueno, són coses que passen. I que el 2010 va publicar un disc que jo posaria l'ama al foc i crec que no em cremaria si dic que aquí a l'SM vam posar, si no un single, dos, i vam estar molt pendents del que anava fent. A més, fins i tot crec recordar que era aquella època en què la música electrònica més fosca es feia enlloc. Al costat de l'Orn hi havia Haxan Cloak, entre d'altres. I la veritat és que no era una escena, però déu-n'hi-do, la música electrònica, quins racons més foscos era capaç de descriure i de posar-hi, sons complicats, propers al Ilvien. Resulta, doncs, com us deia, que allò vas mirant i remirant i trobes Lorn, i trobes que ha publicat alguna coseta. Ha publicat un single doble, allò carai, cara bé, amb Yesterday Spain i Cut the Anchor, en què tornem a trobar les senyals d'identitat d'aquest artista, aquesta música electrònica fosca, una mica exigent amb l'oient, però escolta, aquí hem vingut a patir i quina millor manera que trobar qui t'ajuda a crear aquesta atmosfera. I també una cosa que ja ja havíem escoltat a Nothing Else i els temes que formaven aquest anterior disc del 2010. Molt cinematogràfic, molt banda sonora de pel·lícula que et pots imaginar tu mateix. O sigui que aquesta tarda recuperem un artista, un altre artista de música electrònica, Lorne, amb un retorn doncs, força aspirat amb aquests Yesterday Pain. We'll be right back.
sé claro que hay. Hay verdades aplazadas, siempre las hay. He pestañeado y ya no estabas. Y ya no sé lo que esperas de mí. Hay una inercia fuerte y vieja y claro que hay. Hay instinto y experiencia, siempre las hay. Van creciendo los espejos y tú cada vez más lejos. Y aunque me mates en este...
Ya cambian de... Bill. Ara sí, ara canviem de... ara sí, eh? Ara canviem d'estil i de micro.
M'havia ficat el meu micro.
No passa res. Ara canviem d'estil, com us deia, i anem a escoltar els Afghan Whigs. No sé per què sempre em costa molt pronunciar bé aquest nom. Una banda que els que siguin ja més grandets els hi sonarà, perquè van començar la seva carrera a finals dels 80, començaments dels 90, quan es donen a conèixer. Jo els posava molt en el sac del pop britànic, però no, resulta que són de Cincinnati, Ohio. Clar, dius, no quadra. Tot i això sí que practicaven un pop rock alternatiu, indie, si li voleu dir, de l'època, i van treure una bona colla de discos, sobretot, repeteixo, en aquesta primera... En aquesta primera tanda de discos, crec que potser els més coneguts, Gentleman, que és del 93, Black Love del 96, un que es diu 1965, que al Manu li agrada molt, bueno, entre d'altres. Val a dir que ara ja portaven una... Des de l'última referència que teníem seva era del 2017, In Spades, i el que han fet ara és anunciar que hi haurà nou disc i que hi haurà gira. D'acord? Veurem què passa, perquè hi ha certa rumorologia de l'estat de forma del cantant, del Greg Dooley, perquè es veu que les últimes actuacions la cosa fallava una mica. Veurem a veure com acaba funcionant. De moment no tenim el nom del disc, però sí que tenim el single d'avançament. I una coseta, per desgràcia, aquesta notícia ens serveix de prèvia del que serà la següent, ja que el Greg Dooley i el Mark Lanegan, desaparegut aquesta setmana, havien publicat alguna cosa junts. Curiosament, doncs, la setmana en què es dona a conèixer el single del nou disc d'Afghan Whigs traspassa Lanegan. Això és I'll Make You See God.
Make up your mind. Decide to walk with me around the lake tonight. Around the lake tonight, by my side.
I avui ens permetem una petita delicatessen, perquè posar àlbums de grups instrumentals o de guitarra sol, doncs home, són discos que gent els hi posa ràpid l'etiqueta de discos per a músics. Però amb el Joe Satriani és com allò l'Steve Vai o altres grans guitarristes que et pot sorprendre perquè no només són capaços de demostrar la seva capacitat a les sis cordes, sinó que són capaços de dir coses i crear cançons, home, no diré pop, però sí que no és un embafament allò de solos i de mira si sóc capaç de fer-ho ràpid, sinó que són capaços de oferir peces de orfebreria a les sis cordes. Joe Satriani, repeteixo, al costat de Steve Vai i altres grans guitarristes, Joe Bonamassa, seran amb el cap, doncs de tant en tant ens sorprenen amb discos, com us deia quan presentàvem els temes que parlaríem avui a l'SIM Music. La causalitat ha volgut que el disc de Joe Satriani es publicarà el 8 d'abril i l'últim de Steve Vai, que es va publicar a finals de l'any passat, doncs han coincidit en molts pocs mesos els singles d'un i de l'altre. I el que tenim és que estan en plena forma tots dos. Curiosament, les carreres paral·leles de Vai i Satriani comencen a finals dels 80 i a bona part dels 90, quan el rock encara era alguna cosa important. I ara doncs s'han vist com el mainstream i sobretot el nou tipus de música que triomfa s'allunya molt de les guitarres i els baixos, i és molt més difícil per dos músics com ells, tan especialistes com ells, triomfar o donar-se a conèixer. Per això aquesta tarda és un gust poder portar el primer single d'avançament de Elephants of Mars, que, repeteixo, es publicarà el 8 d'abril, el darrer disc de Joe Satriani. Ja s'ha tret el, crec que hi ha algun single més, el Faceless, però nosaltres aquesta tarda ens quedem amb el que va ser el primer single d'aquest futur disc del Joe Satriani, amb una petita joia que es diu Sahara.
dimarts al
La notícia del traspàs de Mark Lanegan, el que va ser el cantant i cofundador de Screaming Trees a la meitat dels 80, però que es donaria a conèixer sobretot com una de les bandes que van posar dins del mateix sac que Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam. Després de la dissolució del grup, va iniciar una carrera en solitari força particular, sobretot perquè primer ho va fer ajudant, si es pot dir ajudant, o ajudant a créixer el que seria un monstre com és actualment The Queen of the Stone Age, ja que va participar en els primers discos d'aquest grup, el Rated R, si ho tinc bé, Rated R, i fins i tot fins al darrer, l'última col·laboració que tenia era la de Clockwork, Clockwork, ara no em surt el nom, Manu, del darrer disc de els Queen of Stone Age. A veure si us ho sé dir bé. Bueno, en resum, que Lanegan va estar darrere i sent un col·laborador...
Like Clockwork.
Va ser un col·laborador i, a més, crec que fins i tot constava en els crèdits, o sigui, que era un col·laborador reconegut per tothom de la banda de Josh Homme, que com no, ja les xarxes ja han deixat palès el condol a la família que estava instal·lada a Irlanda, tot i que ell és nascut als Estats Units. Més enllà de que ser un dels membres fundadors de Queen of Stone Age, és que la llista de gent amb qui ha col·laborat és espectacular. Kurt Cobain, Dave Grohl, J. Masis, Greg Daly, que escoltàvem fa una estoneta amb el nou tema dels Afghan Weeks, Troy Van Leeuwen, recordem que té un parell de discos amb la Isobel Campbell, especialment conegut és el primer, el Hawk, o amb el Movie, com us deia fa una miqueta, en el que va col·laborar amb crec que era el Play i ara en el Reprise, que és la revisió d'aquest disc. Les mostres de condol han arribat fins i tot de gent d'artistes allunyats o que semblaven allunyats de la carrera de Lanegan. Em vaig quedar parat a Twitter el tuit ràpid de Warren Ellis, la mà dreta de Nick Cave, mostrant doncs la seva tristor per la mort sobtada de Mark Lanegan als 57 anys. Des d'aquí a l'SIM us recomanem moltíssim la carrera en solitari. Si no heu escoltat, encara estan a totes les plataformes, discos, podem anar tranquil·lament al 2004, el Bubblegum, que va ser un que li va valdre doncs, força nomenada, tot i que, repeteixo, ja portava una carrera important com amb els tres discos de Screaming Trees. El Hawk amb la Isobel Campbell, després ja van vindre Funeral, que aquí crec que a l'SM van posar alguna cosa, el Blues Funeral, alguna cosa de Gargoyle, que és del 2017, i l'última cosa que havíem sentit el 2020, Strike Songs of Sorrow, que era part de la seva biografia que va publicar. O sigui, doncs, aquest record a Mark Lanegan, i aquesta tarda no ens quedem amb el Lanegan més fos dels seus darrers discos, sinó que anem a buscar el Lanegan dels inicis i amb com sonava amb la banda Screaming Trees. We'll be right back.
Anem acabant ja avui l'SIM d'avui i, bueno, doncs, com sempre, abans de que acabi el Jordi, les seves últimes notícies, doncs, bueno, anem a fer un repàs del que estem sentint, com els que estem sentint ara mateix. Què és això de fons? Pues, bueno, no fa molt, vam parlar de l'últim treball dels Scan Anansi, eh, Jordi?
Sí,
no fa molt,
sí,
no?
Sí.
No fa molt,
les, màxim
sí?
Dues setmanes?
Sí, no fa pel, dos pel o tres setmanes, com a molt, sí.
Vam encara sentir. Estic sentint el cotxe. El
doncs, bueno, vaig dir, hòstia, he de tornar a sentir aquests Scan Anansi que estem acostumats a sentir de fa tants anys. Doncs, bueno, avui us he portat aquest disc on trobem, doncs, el Selling Jesus, el primer disc dels Scan Anansi, una bomba de rock i amb tota la seva força, la seva cantant. I a més, ara estic veient aquí Mixed B per Andy Wallace. Te sona Andy Wallace?
Andy Wallace no va ser un dels productors del tota la moguda del nu metal.
Sí, Silverchair va estar a molts discos d'aquella època dels grups de rock. I com no, doncs clar.
Meitat dels 90 al món del metall, perquè l'Andy Wallace crec que també se'l pot vincular a Pantera, crec, parlo de memòria.
Potser
confon amb l'Andy Snape, eh? Són masses noms, Manu, ja tinc una edat. M'has d'entendre.
No, doncs mira, igual, doncs imagina't jo. Doncs bueno, aquest primer disc dels Scan Anansi, Paranoid tan Sudburn. Uau, bestial.
I que s'obri amb Jesus Selling, no?
Selling Jesus, sí, Selling Jesus.
Selling Jesus,
a tot drap. Després, un altre joia dels 90, un primer disc que acabo d'aconseguir ara, és el 25è aniversari d'aquest disc dels Toadis, que no tenim cap cosa en vinil i ara, doncs, bueno, ja tocava després de 25 anys. Doncs, bueno, un disc, un grup que em va caure molt bé al seu dia, i tenim diversos temes que estaven molt bé, i justament, no sé per què, he agafat els Scan Anansi i aquest grup, però resulta, i t'ho juro que ho acabo de veure ara i no ho sabia, també està produït, bueno, està dins del mixet, que diríem és la mescla, el senyor Andy Wallace.
Clar, és
com
que,
pot ser? Com
bueno,
pot ser?
Fa un moment us ho dèiem, durant una bona colla d'anys, s'ho repartien l'Andy Wallace, el
Terry Date.
El Terry Date.
El Terry Date sí que estava als Pantera, el Terry Date.
Terry Date.
Aquest sí.
Jo diria que s'anaven passant els grups i van produir o mesclar, com és el cas del Mixed, doncs una bona doncs, colla sí. De discos. Per tant.
Doncs aquest grup anomenat Toadis, també aquests americans, amb aquest primer disc Rubberneck, també ho van trencar al seu dia. I bueno, doncs també us he portat avui recordant aquest disc. I aprofitar el seu 25è aniversari. I després, què més? També un nou disc, avui sí que porto un de nou,
ep,
molt nou,
ep,
mira.
Ep.
Molt de colorinyes, molta Xina, molt d'això. Doncs sí, de la Xina, doncs sí, de la Xina, perquè ells són nacionals, són els Miss Cafeïna. Te sona, no? Els Miss Cafeïna, havíem parlat d'ells alguna vegada. Doncs bueno, se'm va passar per alt aquest grup, perquè a final del 2021 també estic portant només coses del final del 21 que m'estan sortint ara, mare de Déu, estava molt desfasat. Tot això és culpa de la pandèmia.
Segurament.
Bueno, no res, doncs mira, m'he fet amb l'últim àlbum que no els havia sentit i resulta que havien tret un àlbum a final de... Per mi, que pensava que els havia tret... Que havia sortit. Bueno, no fa molt, vull dir, això ha sortit al desembre, potser va sortir a desembre o així. L'últim disc del disc del Miss Cafeïna, aquest, L'Anyo del Tigre. I bueno, doncs, sí, tinc un àlbum d'ells que, bueno, que em va enganxar bastant i que, bueno, han anat fent un parell d'àlbums, és el cinquè àlbum aquest. I bueno, doncs, bueno, com sempre, el seu pop, però bueno, que inclús van acompanyats aquí amb alguna cançó, tenen acompanyant l'Ana Torroja de Mecano, també tenen una cançó col·laborant. Bueno, L'Anyo del Tigre, dels Miss Cafeïna. Després han començat, com no, amb aquest disc que la setmana passada me'l vaig dir ja i no sabia per què. Però sí, jo no ho sabia, però l'inconscient sí que ho sabia. Perquè avui havíem de parlar dels Crystal Method i avui sí que hem sentit algo del seu segon àlbum, del Tweekend, dels Crystal Method. Aquest Name of the Game.
Name of the Game.
Produït, com no, i un tema que està produït pel senyor, com dèiem abans.
Escolta,
el Jordi.
Manu, això del Name of the Game no estava en una banda sonora,
sí, del
Resident Evil?
No m'ho feguis en quina, però sí que és una banda sonora d'aquest és que tot té ple d'electrònica
de
i metal i tot.
Ara potser em confongo, potser és Blade. Ara no t'ho sé.
No,
mira,
Blade,
ara busco.
Blade
ara
no sona. Però sí que és veritat que en sona d'aquest tema d'una banda sonora, eh? Sí que és veritat.
The Name of the Game.
Descrit en
Name of the Game.
Això és el segon disc dels Crystal Method.
Soundtrack, perquè... Si ho dius així, el senyor Google t'entenem millor.
Surt algo per aquí?
Bueno, em surt algo que no acabo d'entendre, perquè em surt The Name of the Game for Mamma Mia, no crec que sigui això. Ah, no, no.
Sí, amb alguna banda sonora ens sona a mi, també, és veritat, sí, sí. Bueno, és el seu dia...
Una pel·lícula que també rep aquest nom, però...
Bueno, ja ho trobarem de seguida, ho trobem i ho diem.
Però del Mamma Mia sí que em té una mica preocupat, eh? No, no, no. Allò que no dius.
Doncs bueno, aquest àlbum de Tweekend d'això, que bueno, té temes doncs, com aquest de... que hi col·laboren el Tom Morello, també hi havia alguna cançó que el senyor Scott Weiland també hi ficava pinzellada allí. Sí, sí. Després, i per acabar...
El que està sonant?
El que està sonant, Scanancy. No, bueno, i per acabar, un altre àlbum que us he ficat. Ha sigut l'últim àlbum dels Check, Check, Check. I per què l'he portat? Bueno, es diu Wallop de l'any 2019. Mm-hmm. Us he portat perquè m'he enterat de que aquest any, sobre el maig o l'abril, trauran nou disc. O sigui que hem d'estar atents, eh?
Jordi? Estarem. No, si la cosa va per aquí, doncs ja...
No sé si en parlen mai d'ell, sí que en parlen d'ell.
Sí.
Doncs bueno, doncs, hi haurà notícies d'ell d'aquí un parell de mesos, mira, o tres, com a molt.
Veus, home, ja anava bé.
Sí.
Resident Evil. Jo diria que és la primera, eh? La primera de Resident Evil.
Sí.
Que havia Aleluia dels Rammstein i alguna cosa més.
Mira, ara ho buscarem. Pues,
ja em sonava. Sí, és que em sonava. Dic que hi ha una banda sonora i no... Però no tenia clar quina, doncs és la de Resident Evil.
Perfecte. Doncs bueno, fins aquí el resum d'entre Name of the Game, els Check, 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 Scangangansi, que estem escoltant, els Toaddis i Miss Cafeïna.
No està gens malament. A mi em toca marxar, Manu, amb un grup nou. Tenen un disc que jo crec que no va passar sense gaire pena ni glòria al 2019, que es diu Entorngel. El que passa és que l'octubre passat, tot i estàvem al final de, bueno, la pandèmia bastant potent, vam publicar un single que es deia Casanova. I la veritat és que va fer bastant forat aquest tema. Ells practiquen un rock metal, jo diria hereu de l'emo, però bueno, hi ha gent que diu que està més a prop del metal que del rock, però es mouen en aquestes noves sonoritats, repeteixo, hereves de l'emo, que és aquesta, agafa elements de l'electrònica més dura, agafa elements del metall més potent, però una veu molt melòdica i gens gutural. Veurem com s'acaba això. El que sí que, i amb això és el que us volem presentar, és el tema Arcàngel, perquè després de les expectatives creades amb Casanova, tothom estava pendent de veure què farien els Thornhill. Doncs bé, de moment tenim aquest Arcàngel a l'espera de veure si hi haurà nou disc i si acabaran realment de fer forat en el panorama musical, tot i que, com us dèiem fa una estona, el metall no és el gènere que té més adeptes al món i la radiofórmula no sona a rock com fa una bona colla d'anys. Veurem què passa amb els Thornhill i amb aquest Arcàngel. Amb ell us dic adeu i, escolta, la setmana que ve més i millor.
Gràcies, Jordi. Ens tornem a trobar aquí a l'SIM dissabte que ve amb més notícies i més informació musical. Moltes gràcies, bon cap de setmana i que tingueu molt bon carnaval.
the best.